Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90.
Bon dia a tots els oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Comencem el que serà el darrer informatiu del 2011 o el primer del 2012, segons el dia que escolliu per escoltar-nos. Evidentment que les informacions de l'informatiu pel dia d'avui estaran molt marcades per les dates en les que ens trobem, sobretot pel Cap d'Any i l'arribada dels Reis Mags els propers dies que s'acosten a barris i pobles de la nostra comarca. Tot plegat, us ho avancem en el sumari. S'ha presentat l'agenda Olot Cultura pel 2012. Representació dels pastorets a l'Orfeó Popular Olotí. Observacions astronòmiques a Batet de la Serra. I lectura de contes al barri de Sant Miquel. També hi ha tres actes molt característics del final d'any. El 31 de desembre sortirà a Olot l'Home dels Nassos. Hi haurà una revetlla de Cap d'Any a la Sala del Torín i tindrem concert de Cap d'Any a l'Església de Sant Esteve. L'arribada dels Reis d'Orient té lloc aquesta setmana i hi ha molts actes al voltant de tot això. El Patge Reial arribarà al barri de Sant Cristòfol i Mas Bernat el diumenge 1 de gener. Es farà un taller de fanalets a Castellfollit de la Roca. Arribarà el Carter Reial i els Reis a les Preses i també us parlarem del Campament Reial i la Cavalcada de Reis a Olot. Al final d'aquestes informacions comptarem amb les seccions habituals de l'informatiu. Ens acompanyarà, com cada setmana, en David Ràfols, amb la columna de la blogosfera, i al final tindrem la secció de l'agenda llatinoamericana, que aquesta setmana, en comptes de destacar-nos efemèrides, ens presentarà el tema de l'agenda per aquest 2012, que encetem aquest cap de setmana. En l'informatiu d'avui us acompanyarà, qui us parla, Núria Pascal. Comencem tot seguit. Per primera vegada, l'ICO ha editat una agenda amb tota la programació cultural que hi haurà a la ciutat des del gener fins al juny de 2012. Fruit d'un esforç de treball amb antelació i de programació, aquesta publicació té la voluntat de ser una eina més per informar els ciutadans de totes les activitats culturals i fer-ho amb una perspectiva temporal àmplia, cosa que faciliti l'assistència a aquelles activitats que siguin del seu interès. Aquesta primera edició del llibret recull la programació d'ara i fins al Cornamusam i la Plec de la Sardana, que se celebren a començaments de juliol. I tenen cabuda tant les activitats programades des de l'ICO com les que organitzen les entitats. I és que també vol ser una eina que ajudi a la coordinació entre tots els organitzadors d'activitats culturals per tal de planificar el calendari cultural de la ciutat. De cara al setembre és previst fer una segona edició de l'agenda, aquest cop amb la programació de tardor, i per això es fa una crida a tots els organitzadors perquè facin arribar la informació de les seves activitats a l'ICO. A banda, mensualment es continuarà editant la revista El Plafó, amb tota l'oferta cultural del mes detallada, les notícies de l'actualitat cultural de la ciutat, les novetats de la Biblioteca Marià Vayreda i altres continguts habituals. Totes les companyies de l'Orfeó Popular Olotí participen en el muntatge dels Pastorets, que té una hora i mitja de durada, ja que es tracta d'una versió escurçada de l'obra El Nacimiento del Salvador o La Redención del Esclavo. Per al diumenge 1 de gener, Cap d'Any, a les 8 del vespre, hi haurà l'última oportunitat per veure aquest clàssic del Nadal olotí. Les entrades ja són a la venda a la cafeteria de l'entitat al preu de 8 euros als socis i de 12 euros als no socis. El dilluns 2 de gener es faran dues visites astronòmiques a l'Observatori de Batet de la Serra. La visita consisteix en una breu explicació sobre els astres, així com l'observació amb telescopi dels cràters de la Lluna i el planeta Júpiter. Les visites seran a les 7 i a 8:45 del vespre i tindran una durada d'una hora i mitja, aproximadament. L'activitat s'acompanyarà d'un petit tastet de productes típics de la Garrotxa, gentilesa de l'Associació d'Artesans Benbé d'Olot. El preu és de 6 euros per als adults i de 3 euros per als nens. Cal fer reserva al telèfon 972-26-0141, 972-26-0141, o bé al correu electrònic turisme@olot.cat. Les places són limitades. Us parlem ara d'una activitat que tindrà lloc al casal del barri de Sant Miquel, al carrer Jaume I, número 31. Serà el proper dimarts, 3 de gener, de 5:15 a 6:15 de la tarda, i tindrà lloc una sessió de lectura de contes titulada Vet aquí, a càrrec de Tere Monclús. Un cop acabada la sessió, hi haurà berenar per tots els assistents. L'acte és adient per anar-hi amb els pares, amb els avis, amb tiets i amb tothom qui ho vulgui. Aquest acte està organitzat per l'Espai Larai amb entrada gratuïta i obert a tots els públics. Com és tradicional, cada 31 de desembre, el proper dissabte es passejarà per diferents punts d'Olot l'home dels nassos, que porta tants nassos com dies li queden a l'any. Se'l podrà veure per diferents indrets del centre de la ciutat, així com també pels vols de la plaça Mercat. La canalla cal que estigui a l'aguait, perquè aquest personatge només surt una vegada a l'any, en aquest dia en concret. A banda de ser una entitat de caire esportiu, la Unió Esportiva Olot vol formar part de la vida social de la ciutat i per això aquest any organitza la Revetlla de Cap d'Any a la Sala El Turín. Una de les grans novetats d'aquesta festa, de gran magnitud, és que part dels beneficis obtinguts aniran destinats a Càritas, seguint amb la signatura del conveni que aquesta entitat i el club van firmar fa uns quants mesos. Les característiques principals de la festa seran actuació del DJ Curva, sorteig de 2 abonaments per als partits del primer equip d'aquesta temporada, també samarretes de l'equipació, gorres i bufandes, i hi haurà també una barra especialitzada en gin tònics. Les entrades anticipades es poden comprar a la Teixonera, al bar-restaurant Camp de l'Olot i a l'Hostal del Sol. El preu de l'entrada són 18 euros, inclou 2 consumicions, una copa de cava, cotilló, esmorzar i una fotografia. Aquest diumenge 1 de gener, Cap d'Any, a les 6 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot, es durà a terme una sessió instrumental d'orgue en concert nadalenc estil romanticisme, a càrrec de l'organista Joaquim Masó i Pallàs. La primera part estarà dedicada a música litúrgica, amb una diversitat d'11 Ave Maria d'autors diversos i coneguts que permetrà conèixer la varietat d'una obra clàssica de la música litúrgica. La segona part estarà dedicada a obres sacres. S'estrenarà, a més, Calitja Clara, dedicada a l'artista olotí Xavier Carbonell, al qual se li lliurarà la gravació original. És un concert amb entrada lliure, el 21è consecutiu que ofereix cada any a l'Església de Sant Esteve l'organista Joaquim Masó. El diumenge 1 de gener, Cap d'Any, un patge real visitarà el barri olotí de Sant Cristòfol i Mas Bernat, acte que organitza l'Associació de Veïns del Barri. L'arribada és prevista per a les 6 de la tarda al carrer Diu Pasqual, 23 Baixos, que és el local de l'associació, acompanyat dels timbalers del barri, els trencabaquetes del pont. Tot seguit, l'ambaixador de Ses Majestats i el seguici que l'acompanyarà recolliran les cartes que tota la canalla vulgui fer arribar als Reis d'Orient. També hi haurà cantada de Nadales amb el grup Nen Bé i, per acabar, hi haurà coca i xocolata desfeta per tothom. I ens n'anem cap a Castellfollit de la Roca, perquè allà el dilluns 2 de gener, a la tarda, a l'Església Vella de Sant Salvador, es durà a terme un taller de fanalets. A partir de les 7 del vespre hi haurà el patge real per recollir les cartes i entregar-les després als Reis Mags d'Orient. El dilluns 2 de gener, a les 7 del vespre, el carter reial arribarà a les preses, acompanyat dels timbalers. Al pati de l'Ajuntament i fins a les 9 del vespre, el carter reial recollirà totes les cartes dels infants que ho desitgin per lliurar-les a Ses Majestats els Reis d'Orient. En cas de pluja, el carter reial es traslladarà al Centre Cultural. D'altra banda, el dijous 5 de gener, a les 7 del vespre, a la plaça Major, hi haurà la inscripció pel concurs de fanals fets a mà. Es valorarà que la realització dels fanals sigui feta pels nens i nenes. A 8:15 del vespre tindrà lloc la cavalcada de Reis, amb arribada a la plaça Major i recorregut de les carrosses pels carrers del poble fins al Centre Cultural, on es farà la salutació de Ses Majestats als infants. En acabar, la proclamació dels guanyadors del concurs de fanals. El Centre Catòlic d'Olot ja té a punt el Campament Reial i la Cavalcada de Reis 2012. La programació és aquesta. Dilluns 2 de gener a les 6 de la tarda, arribada del patge reial al campament de la plaça Clarà, junt amb el cuiner, el carboner i el mag. El patge recollirà les cartes de la canalla per donar-les als Reis Mags. L'entrada de la mainada i acompanyants es farà pels llocs habituals i s'efectuarà un recorregut per tot el campament, acompanyats d'un patge guia, que els portarà a veure les diferents actuacions dels personatges que formen la comitiva reial, els cuiners reals, el mag, els carboners, els carters, els malabaristes de foc i, finalment, el carter reial. Hi haurà un espectacle d'animació per tot el campament i es donaran globus i caramels a tothom. El dimarts 3, de 11:45 del matí a 14:45 del migdia i de 15:45 a 17:45 a la tarda hi haurà tallers de manualitats. A les 6, obertura del campament reial, amb el programa gairebé igual que el dia abans, ja que s'obsequiarà tots els nens i nenes amb un berenar infantil servit pels cuiners reals. El dimecres 4, de 11:45 del matí a 14:45 del migdia i de 14:45 a 17:45 de la tarda, hi haurà altre cop tallers. A les 6 s'obrirà el campament com els dies anteriors. El dijous 5, de 11:45 del matí a 14:45 del migdia, tallers de manualitats per la canalla per aprendre a fer un fanal per anar a rebre els Tres Reis d'Orient. A les 6 de la tarda, arribada dels Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar al campament reial. A 6:45, inici de la cavalcada de Reis, passant per diversos carrers del centre de la ciutat. En cas de mal temps, els actes, en què sigui possible fer-ho, es traslladaran a l'església de l'Escola Pia. La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 13 de març del 2010 a la web www.obamaworld.es i escrit per Jordi Pérez Colomer amb el títol «Seré el último humano en haber comprado y leído 5 periódicos de papel el mismo día?».
Acabo de volver de Londres. Uno de los días en que estuve ahí, el miércoles, compré y leí 5 periódicos. Los otros 3 días me conformé con 3, 4 y 2. Quizás seré el último hombre que haga esto con periódicos de papel. Ir al kiosco, comprar de su bolsillo 5 y leerlos. La cara del kiosquero era de extrañeza. En Londres he comprobado 3 cosas. Primera, el periódico diario de papel tal como es hoy desaparecerá pronto. Puede haber varias soluciones, o lo regalarán, o tendrá solo 12 páginas, o solo sobrevivirán 2 cabeceras, pero ya no será como es hoy. Le quedan pocos años. Por la mañana iba a comprar los periódicos a un kiosco del barrio, en el este de Londres, en Whitechapel. Eran las 9:30 y había solo 2 o 3 de cada. Por la tarde miraba en otros kioscos. Quedaban aún 1 o 2. Se imprimen claramente menos. Apenas se ve a alguien con el periódico por la calle. El único, con un cierto éxito, era el Evening Standard, el diario de la tarde, que ya es gratuito. No sé cuántos periódicos habrán pasado de costar algo a ser gratis. Este debe ser de los primeros. Se lee en masa, aunque no sé si saldrán los números. Segunda, solo queda un periódico extraordinario, el Guardian. Reino Unido tiene la mejor prensa del mundo. A mí, hace unos años, me gustaba el Daily Telegraph. Era serio, irónico, claro. Le ha pasado la época. El Times ya no es casi nada. El Independent quiere y no puede. No está mal. Incluso el Daily Mail, el tabloide de derechas, ha perdido brío. El Guardian es el único que mejora. Es un gran diario. Si viviera en Londres, es el único que compraría cada día. Ya lo he hecho estos días. Se ha movido de la izquierda hacia el centro. Escriben aún buenos corresponsales y los mejores articulistas. Tiene, sin embargo, una particularidad. Sus propietarios son una fundación sin una obligación perenne de dar beneficios. Y tercera, morirá el periodismo diario en papel, pero no el semanal. El sábado los kioscos volvían a aparecer los de antes. Por la mañana un montón de periódicos. Se veían varias personas por la calle con el Times y el Guardian bajo el brazo. El fin de semana los periódicos se venden más. Pero está claro que hay otros medios mejor preparados para afrontar este cambio, los semanarios. La gente no tiene tiempo de seguir la saga diaria de informaciones. Les basta Internet, la radio y la tele. Pero una vez por semana sí hay tiempo para algo más. Yo estoy suscrito al Economist desde hace 5 años. Es una revista que tira casi 1,5 millones de ejemplares. ha doblado en los últimos 10 años. Da contexto a la información, le da sentido. Acabo de darme de baja de otra gran revista, The Week, porque la he cambiado por el Foreign Policy. He estado suscrito 3 años. El objetivo del The Week es más obvio: resumir las noticias y los artículos de la semana. Convierten artículos de 1000 palabras en un párrafo, lo hacen con dignidad y con medios de todo el mundo. Por ahí va el futuro. Como seré uno de los últimos de Filipinas en leer la prensa inglesa, como fue, quiero dejar aquí los 10 motivos por los que creo que es extraordinaria. Si debiera escoger solo un periódico en el mundo, me quedaría con el New York Times, pero la mayor variedad y la calidad más repartida están en el Reino Unido. Estas son las razones del mérito inglés. 1. Hace crítica parlamentaria. En el Daily Mail, el crítico parlamentario es el mismo que el de teatro, Quentin Letts. 2. Los editoriales acaban así, sobre un proyecto para construir una línea de trenes de alta velocidad. Esta línea hará de Gran Bretaña un sitio mejor. Nadie lamentará su construcción cuando funcione. Un editorial debe decir lo que el periódico piensa. Ni debe enrollarse ni echar pelotas fuera. 3. La mayoría de articulistas son periodistas. Los profesores universitarios escriben en las revistas académicas. 4. Escribe Simon Jenkins. 5. Los tabloides son poco serios, pero son divertidos. La prensa deportiva española, con público parecido, es aburrida. 6. Las cartas al director son inteligentes, no quejicas. 7. Las críticas de teatro, si la ocasión lo merece, van en portada. Estos días ocurrió con el nuevo musical de Andrew Lloyd Webber. 8. Los obituarios son una de las secciones principales. Me cuentan la vida de alguien que no sabía que estaba vivo, pero me interesa. Es una de las funciones del periodismo. 9. No todos llevan las mismas noticias. Y 10. Son, de largo, los periódicos con más sentido del humor.
La columna de la blogosfera.
¿Seré el último humano en haber comprado y leído 5 periódicos de papel el mismo día? Article publicat el 13 de març del 2010 a la web www.obamaworld.es i escrit per Jordi Pérez Colomer.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Aquesta setmana, en comptes de fer les efemèrides com fem durant tot l'any, al començar un any nou i una nova agenda, volem compartir amb vosaltres una altra cosa, i és la presentació del tema del 2012 en paraules de l'editor de l'agenda, en José María Vigil. Així doncs, us llegim aquesta introducció per introduir la temàtica de l'agenda 2012 que, com sempre, us convidem a consultar. La llatinoamericana 2012 es complau a dedicar les seves pàgines a l'utopia indígena del bon viure Sumacausai, a la seva expressió quichua, la més coneguda en el continent. No es tracta d'un tema realment nou, però sí d'una riquesa de saviesa que només els darrers anys els pobles indígenes estan traient a la llum i oferint-la al món com la seva aportació a l'aventura humana. Escoltar aquesta proposta, acollir-la, donar-la a conèixer arreu del nostre continent i més enllà, i meditar-la, és el que volem fer en aquesta agenda, sumant-nos a la reflexió col·lectiva que s'està duent a terme dins i fora del continent sobre aquest Sumacausai. El bon viure s'ha de combinar amb un bon conviure. No vivim bé, sinó convivim bé. Entès això, efectivament, en un sentit integral, convivència entre els humans, convivència amb la resta d'espècies i convivència amb tota la natura. Bon viure, que no és pas la bona vida insolidària, ni el viure millor de l'acumulació o del progrés indefinit a qualsevol preu. Bon viure, que pot dur en bona part al decreixement, a la vida natural, a la sobrietat per tal que tothom també pugui viure bé. El més radical del missatge que el Soma Kausai, tot i que sense explicitar-ho, ens presenta és la necessitat i la urgència d'un canvi sistèmic. Allò que està en joc sota la temàtica de tot aquest debat és la inviabilitat del sistema actual i la necessitat d'esforçar-nos per trobar una alternativa, començant, sens dubte, per canviar els nostres caps. Aquest canvi sistèmic inclou el reconeixement dels erronis paradigmes de base sobre el que ens hem construït tot l'edifici, la identificació del moment històric i els camins pels quals ens desviem, la necessitat de canviar conceptes i nocions bàsiques que ens estan fent mal, així com la urgència per revertir el sender mal caminat i el creixement nociu a què encara ens sentim absurdament lligats. Aquestes són les paraules de José María Vigil per introduir l'agenda del 2012, que a partir de la setmana que ve continuarem compartint amb vosaltres a través de les efemèrides que tindran lloc cada setmana durant aquest 2012. I fins aquí l'informatiu cultural per aquest darrer cap de setmana del 2011 o primer del 2012, segons com es miri. Esperem que tingueu una molt bona entrada d'any i que sigui només un preludi de tot el que us ha de portar aquest 2012. Bona setmana i bon any.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.